A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui. Avui tinc dos tertulians d'experiència, no diria veterania, perquè ja veterania ja ho tenen superat, el nivell de veterania. Denis García Vella, benvingut.
Bon dia i benvingut a tots. I estic content de trobar-me amb el cònsol de Sant Julià, que jo l'admirava molt i havia parlat molt ben d'ell abans, a la ràdio també. Estic content de trobar-me.
Ja m'estàs agafant el lloc de presentador. Jurem Majoral, benvingut.
Moltes gràcies.
No, que va, que va.
I amb bones paraules, Denis, que ho has fet molt bé de presentar el teu company de tertúlia. Sí, bueno, sí, el Josep, que bé, cònsol, com deies tu molt bé, Denis, a la legislatura anterior. Aquesta, bueno, doncs hi ha hagut canvis, però bueno, això a vegades és fer un pas enrere per tornar millor, també.
Per tornar millor en penta.
Bé, en tot cas, cònsol a la darrera legislatura, conseller actual a la minoria del Comú, però sempre amb ganes d'aportar i apostar per Sant Julià de Lòria.
No, bueno, parròquia, sempre dic, no?, la primera parròquia que creuem quan passem per la frontera del riu Roner, i bueno, parròquia força activa, perquè sempre dic que les festes majors de Sant Julià són les més, diguem, sonades d'Andorra, i no sonades per, en el sentit, diguem, no bo de la paraula, en el sentit, doncs, que hi ha rebombori i són festes majors xules.
Sí, és veritat, la parròquia de més pas de tot el país, prop de 9 milions de turistes passen per Sant Julià de Lòria. Ens queden molts deures a fer, perquè la veritat és que dels 9 milions pocs o molt pocs es queden a la parròquia, i és un dels deures pendents de qualsevol corporació que entri. En aquest cas no som nosaltres, però penso que és un dels deures que els hi queda per fer.
Bueno, poc a poc, també, el que vàrem parlar amb l'anterior tertúlia, el vial serà una cosa bona, potser per pacificar una miqueta més el centre, però també per donar més oportunitats també a aquest turista que passa, que es pari Sant Julià.
Sí, aparcament també és una de les problemàtiques que tenim, que no n'hi ha prou. No hi ha segurament un comerç prou atractiu perquè la gent es quedi a la parròquia. Sí que tenim dos o tres comerços especialitzats, que aquests sí que treballen, i treballen força, però potser caldria també impulsar i ajudar al comerciant a que creixi, s'implementi, reinventi fins i tot amb temes potser més especialitzats, però en tot cas el que està clar és que és un treball de tots conjuntament, és a dir, el comerç i les corporacions, i l'objectiu penso que és compartit, que és que vingui més visitant, que es quedin a Sant Julià, que pernoctin, que visitin a Torlant i que al final, doncs, dinamitzin econòmicament l'entorn lauredià en general.
Sí, el que deies tu, Josep, d'anar a Torlant, bé, ja sortent que, i ordino que seguiu una miqueta el vostre exemple de restringir el pas de vehicles, que és a Camp de Claró, si no m'equivoco, fins a una certa data es pot, i a partir d'una data ja restringit en peatge, sortent, doncs, per al parc natural, camins i tal, també, doncs, a reglamentar una miqueta per justament protegir muntanya, que és el que tenim de més preuat, també.
Sí, és així. Nosaltres la decisió que vam prendre en el seu moment ens hi porta segurament la legislació que tenim en els països veïns, concretament Espanya. Tota la zona llindant amb la zona de la Rabassa està totalment prohibit circular en vehicle, i això fa, doncs, que la gent acostumada a anar a provar el jeep, a anar a provar la moto o el que sigui, doncs, per sistema pujaven a dalt a les muntanyes lauredianes. Això ens va portar a haver-ho de regular, a haver-ho de restringir. L'objectiu que teníem clar, i així ho vam aplicar, és que la gent d'Andorra, treguent-se el carnet, que em sembla que costava 3 o 5 euros, doncs pot anar-hi de manera freqüent quan vulgui, i la persona que ve a fer les seves proves de jeeps o el que sigui, doncs sí, havien de pagar, si no recordo malament, 20 euros per dia que volguessin passar a la barrera, que fins i tot es va col·locar físicament. No? L'objectiu és, com tu bé deies, preservar la nostra natura, preservar les nostres muntanyes, i que no esdevingui, entre cometes, i amb respecte, les Rambles de Barcelona. És a dir, que la gent que hi vagi per gaudir del que és la natura, el paisatge i el que és Andorra en general. No?
Sí, cert, Denis, que sí. El bé que tenim aquí de les muntanyes a vegades potser no el valorem prou.
Però s'ha de valorar. A mi, que m'agrada molt anar a caminar, i això, és veritat que Sant Julià té tremendes muntanyes per poder caminar i tot això. Una vegada m'ha perdut i he caigut jo a la part d'aquí de dalt, no, no me surt ara com se'n diu.
Cantó a Xirivall, cantó...
Si es pugem de Sant Julià a l'esquerra.
Fontaneda?
Fontaneda. Baixar per sobre de Fontaneda, no s'hem perdut el meu germà i jo i no s'ha portat un amic després a casa d'allà, però són precioses.
Sí.
Estan molt maques.
El
I n'hi ha molt, és molt gran. Les muntanyes de Sant Julià són molt grans.
El que sí, potser, més bosc de la Rabassa, més amable per passejar, perquè menys de desnivell, potser, i clar, la part de Fontaneda, potser una miqueta més abrupta, i aleshores, sí, clar, tens més confusió possible.
Sí, sí. Hem volgut ficar-nos molt a la muntanya i hem baixat a sobre de Nagol.
Ah, de Nagol.
On detén tant terreny...
El Duró, potser, no?
No.
No? Bueno, ja...
Lluís, se diu Lluís.
Lluís.
Que tinc ovelles i tot ell.
Ah, el Llumaneres.
Sí.
Sí.
Baixem
això és la
Certés,
la zona de Certés.
Sí. Hem baixat a les finques d'ell i ell no es coneixia de vindre al restaurant i ens ha portat fins a casa.
Ah, molt bé, molt bé.
Però molt maco, i és molt maco. I a mi m'agrada molt, jo tinc una propietat també a sobre de Sant Julià perquè m'agrada molt Sant Julià.
Bé, Sant Julià el que sí té és que té camins per tots els nivells i per tots gustos, des del Tom Lauredià, que es fa relativament a prop del centre urbà,
sí,
val? Que és accessible a tothom, fins i tot turisme de família, i després, com bé diu el Denis, ja podem marxar cap a dalt a la cota 2700, a dalt a Claró, i Pic Negre, i l'Estany de la Nou, i hi ha molt camí a fer, i sobretot per tots els nivells, i que ho digui jo potser no és objectiu, però és un paisatge fantàstic, una parròquia, m'atreveixo a dir, de les millors.
Jo, per rematar, jo també he anat dos o tres cops a agafar rovellons antigament, també he anat allà i inclús sabia bastant.
Això no ho has d'explicar, Denis, que després ens els vindran a prendre, lo dels rovellons.
No. Però s'han de prendre també,
sí, això és
perquè si no se fan malbé.
De petit jo anava a collir groselles al bosc de la Rabassa. No sé si encarenyant, però...
Encarenyant.
Bueno, tindré que tornar-hi, doncs, perquè fa molt de temps. Parlant de restauració, malauradament aquest cap de setmana hi ha hagut un treballador de 40 anys del món de la restauració que ha traspassat amb un accident de moto i que va caure al Valira, el varen poder recuperar difunt, malauradament. Clar, la reflexió és, caldria potser un transport nocturn per treballadors al món de l'hostaleria, restauració, en certes parròquies o en certes temporades, per minimitzar també l'ús del vehicle privat i doncs, possibles accidents també.
Bé, d'entrada aprofito per donar el meu condol a la família. Malauradament, com bé dius, és un accident, no? Un accident arriba en qualsevol moment, en qualsevol hora, i evidentment mai desitjat per ningú, no? Però en tot cas, parles d'un transport públic, seria la solució, no la seria, no ho sé, però jo sempre acabo dient el mateix. És a dir, quan parlem de serveis, i per fer un símil, si parlem del transport públic Sant Julià, tots els quarts demanen el famós quart bus, que és un bus interparroquial,
del quart,
que em sembla fantàstic i que hauria de poder ser, però sempre al final és... Ja no és quins serveis volem, és quins serveis ens podem permetre i quins serveis podem pagar. Què val tenir una línia nocturna? Seria interessant, sí, però què val? Estem disposats, com a ciutadans, que ens apugin els impostos? Estem disposats a pagar nosaltres aquest servei en el cost real? I tot això és una anàlisi que sempre acabem, com a ciutadà, sempre acabem dient que pagui la padrina. Bueno, la padrina al final
ja
també
està.
Té uns recursos limitats, sí, que al final són els nostres recursos, no són els de la padrina, són els nostres.
Sí, la butxaca de la padrina no en prenem nosaltres.
I si no estem disposats a que ens toquin la fiscalitat, a fins i tot pagar nosaltres aquest servei, tenim serveis de taxis a la nit, per aquell que el vulgui, si se'l vol pagar ja en disposa. Però per tant, és vist des d'una òptica molt bàsica, seria superinteressant que tothom pogués anar sempre on volgués amb un transport públic i si pogués ser gratuït millor, però al final és no sé fins a quin punt això és viable.
No, és el que dius tu, Josep, hi ha un cost i clar, la relació amortització, per dir-ho així, o cost i rendibilitat es té que mirar, perquè tothom diu és gratuït, sí, però no, aquí paguem tots, per dir-ho així.
Jo crec que lo del bus és el bus gratis aquí a Andorra ara. I això també ja se crec que s'està fent una gran despesa. I jo crec també que els jubilats que fos el bus gratis, estaria d'acord. Però el de més tenien de pagar una petita quota per compensar una mica les despeses, perquè crec que s'està fent una despesa grossa per a la padrina. I si comencem a gastar tots de la padrina no donarà per tots. I si pugem molts a l'Encanto d'Andorra, molt també és perquè els impostos encara no són molt elevats. El dia que els impostos siguin molt elevats, la padrina no donarà per tot i el país no serà atractiu per tothom tampoc.
De lo que dius tu, Denis, potser és que en una altra tertúlia es va dir, el del transport públic, el que és gratuït a vegades no es valora.
Clar, i jo no dic que posi una quota com se passa al voltant dels països de França ni a Espanya, però una quota moderada, però estaria bé.
Sí, per exemple, per dir alguna cosa, va entre 20 i 50 cèntims potser el viatge, no?
Molt
bé. De pagar 2 euros o 2 euros i mig.
Ja està, o sí, 50 cèntims, 1 euro, 75 cèntims, una cosa que és bé simbòlica, però costa una mica i el valores més. I estaria molt bé això. I perdó que no ha dit, acompanyo al sentiment també a la família del noi que se me va anar.
Sí, pobreta, doncs, tristos accidents. Quedant-nos en el món de la restauració i dels serveis, diguem, de cara als usuaris, hi ha hagut discriminació en un bar de la capital per una persona, doncs, amb discapacitats, per no poder utilitzar el bany perquè estava tancat. I no tenien la clau els companys del bar, la tenien encarregat i no varen poder utilitzar els banys o persones amb discapacitat. Dramàtic.
És una cosa que, si és una cosa anecdòtica que li ha passat per un oblit, se pot perdonar, però la veritat és que el servei dels menys vàlids és molt de molta responsabilitat tindre un servei. Jo sempre he sigut una persona que m'ha cuidat i ha gastat unes despeses importants per fer un bany adequat, que no el tenia quan vaig començar, i jo vaig fer un bany adequat i una escala per poder entrar dinament, i aquestes persones, ja el problema, per desgràcia, que tenen, hem de cuidar a tots. I això és un fallo bastant important. Que si li ha passat una vegada, crec que ni li posen sanció, però sí, però que això serveixi per tots els establiments públics que han de tindre la clau adequada i a la vora, i a la mà, perquè el moment que la necessita el pogués usar.
Bé, a mi se'm fa molt difícil entendre com avui en dia, i ja no parlar de gent amb dificultat de mobilitat o altra, però se'm fa difícil entendre com un local públic, com és un bar, té el servei tancat. Això ja d'entrada se'm fa difícil d'entendre. Però si parlem a nivell de persones amb problemes de mobilitat o altres problemes, doncs per mi aquí hi ha un afegit, i aquí sí que em permeto tirar una mica de la feina feta a l'anterior consulat. Nosaltres vam generar i vam crear uns serveis adaptats, no adaptats a la mobilitat, que també, però a tot tipus de gent amb certes dificultats. Des de la gent que va amb una bossa perquè ha hagut d'estar operat, dificultats visuals, auditives, de mobilitat, és a dir, fins i tot ens vam ajuntar o federar o associar amb una, anava a dir una empresa, no és una empresa,
una associació
espanyola, que em sembla que fins i tot és a nivell europeu, que són qui ens van assessorar i acompanyar en tot això. I aquí també agrair a la Creu Roja, que hi va participar econòmicament com a projecte de mostra, perquè la resta d'entitats públiques en poguessin prendre una mostra, pensant sempre en la gent amb discapacitats, no? Amb disfuncions de tot tipus.
De lo que dius tu, Josep, és que cert que, aviam, Andorra té la seva burocracia. Clar, una persona que va amb cadira de rodes, una persona que té dificultats per desplaçar-se, no és un país massa amable per la seva burocracia que té, però hi ha hagut també avenços que han estat fets a nivell de voravies, a nivell de voreres, a passos de vianants.
Avançat,
és veritat que s'ha avançat.
Avançat això, eh?
Estic plenament d'acord amb que l'orografia dificulta la mobilitat, però és que avui en dia, quan parlem de disfuncions, no només és la mobilitat, i n'hi ha moltes altres, que ni tan sols com a polítics, fins que no ens ho expliqui algú, doncs ens fa difícil de poder-ho posar a la pràctica en els nostres carrers o en el nostre dia a dia. parlo de Sant Julià per no parlar d'enlloc més, Sant Julià tenim els semàfors que no són auditius, és com ho fa un cec. Bueno, doncs són detalls que dius, sí, han ficat el gravat aquest, ah, molt bé, arribes allí, però no sap, el pobre men ho dona, no sap si el semàfor està verd o està vermell, perquè no són auditius.
Yeah.
I és un detall, i no és els diners, és moltes vegades el fet de ser coneixedor de la problemàtica. Nosaltres, en el nostre programa electoral, agafàvem el compromís aquest any, que no ha pogut ser, de fer de Sant Julià tota una parròquia accessible, en tots els sentits. I penso que és necessari, fins i tot ja m'atreveixo a dir, per respecte a la gent que pateix aquestes disfuncions.
Sí, i encara diguem, Sant Julià, parlant de la part baixa, diguem, de la rotonda de Fontaneda fins a, diguem, el Colomer del... Ara no em vindrà el nom.
De Rocafort.
De Rocafort. Ara ha vingut de Rocafort. El desnivell no és massa important. Després, clar, altres carrers, si ja te'n vas cap a Xirivall o te'n vas a Fontaneda, que fan parròquia de Sant Julià, ja és un altre parer, perquè, clar, estem més a la muntanya, no? Però entenc que Sant Julià, ciutat en si, no és Andorra la Vella o no és Escaldes, que té més desnivell.
Sí, però fins i tot si entrem a parlar de Xirivall en qüestió, doncs el que és el poblet de Xirivall, doncs no està adaptat. Així de clar, i ja no et parlo del com va de Sant Julià a Xirivall, això ja és més difícil, però el que és el nucli, jo entenc que hauria d'estar igual d'adaptat que la resta de parròquia.
Yeah.
Moltes vegades, avui en dia, i ho dic també amb carinyo i amb respecte, es fa una vorera nova i no es pensa en posar la rampeta per la cadira de rodes. I això està passant avui.
Això s'ha de pensar, eh? Bueno, això és important que pensin, eh?
Caldria, crec jo, un projecte global de tota la parròquia a nivell d'accessibilitat i després, sí, anem-lo desenvolupant a poc a poc, però tinguem un marc en el qual funcionar i desplegar a poc a poc.
De lo que dius, a mi una cosa que em va sobtar per haver fet doncs, tertúlies amb els candidats a les últimes eleccions generals, el Consell General, per accedir a la tribuna, no està adaptat per a una persona amb mobilitat reduïda. Aleshores, vaig tenir el cas, si ens escolta, aprofito per saludar-la, amb l'Agustina Granvallet, doncs que, clar, està en cadira de rodes, si hagués sigut consellera, si tenia que anar, no podia pujar. Dius, caram, és un edifici bastant nou, Consell General.
Bé, si bé és cert que hi ha un problema per accedir del lloc de conseller a la part de baix, per començar a pujar a la tribuna, aquí sí que és cert que hi ha un petit problema, perquè si no recordo malament hi ha alguna mica d'esgraons. Després d'arribar a la tribuna per fora crec que no hi ha problema, perquè hi ha un ascensor que comunica per la part interna, però bé, en tot cas, el que és evident és que és millorable, no en tinc cap dubte.
I això potser és una cosa que si no estem en situació, com deies tu, Denis, d'adaptar local el que tens, o per persones o fer-se assessorar, no ho veiem fins a trobar-nos davant de la situació.
Ja, però que són pocs, però aquells el que pateixen no s'hem de posar al seu lloc i hem de cuidar d'aquestes persones i ajudar bonament tot el que puguem. Tot el que fem per amb elles sempre serem agraïts. Sí, jo crec que hem posat tots un granet de sorra i que cada dia troben millories.
Sí, aquesta empatia, tenir-la, doncs, posar-se al seu lloc, no? Ni més
això menys. Mateix, això mateix.
Bueno, això també potser és una crida per al que deixa el cotxe al lloc de minusvàlids, a vegades, que és una gran i mala mania.
Però jo no seré jo, eh?
Jo tampoc.
Que jo el respeto molt, això, eh?
Vam fer...
No gaire, perquè faig dos voltes i me'n vaig bastant lluny, però no l'ha deixat, eh?
Sí, parlar del Denis, de posar-nos en el lloc d'aquesta gent, no? Vam fer l'any passat, o fa dos anys, al Comú Sant Julià, una jornada acompanyats de les entitats, per tota aquella persona que no tenia cap dificultat poder anar al centre esportiu, sentar-te en una cadira de rodes i fer una sèrie d'exercicis
molt
senzills
bé.
Per ells, doncs vaig provar-ho, eh? I us asseguro que quan te sentes en una cadira de rodes i simplement et diuen de fer un circuit a meses, doncs no és tan evident. Llavors és quan dius, doncs, pobra persona, com cony puja a la carretera a la rabassa
i el que pateix,
saps?
Doncs sí. Bé, canviant de tema, taxa turística, bueno, entre el que el turisme que hi ha i la taxa d'ocupació, diguem, i el que es recapta, hi ha un diferencial doncs, bastant important. S'està mirant on està grinyolant la cosa, perquè no és el mateix que pugui haver una ocupació de tant i que només s'hagi recordat la meitat, per dir-ho així.
Sí, sentia ahir un tertulià amb un altre mitjà que no era aquest. Bueno, no ho he seguit de prop, també ho dic d'entrada, però semblaria ser que hi ha divergència entre les entrades als hotels i la recaptació al final d'aquest impost. Si escoltem els hotelers, diuen que tenen un problema a govern amb el tema del roadbook, i si escoltem a govern diuen pues, que no han fet la feina com l'havien d'haver fet els hotelers, no? Bé, en tot cas, em sembla que no estem inventant res, és una taxa que existeix a molts països, per tant, si
la resta, majoria,
sí, si són capaços de fer-ho, controlar-ho, Espanya, França o on sigui, no veig per què aquí no n'hauríem de ser capaços, no? Més enllà de compartir o no la necessitat d'aquesta taxa, eh?
Jo crec que la taxa és important, perquè avui en dia la gent, el que ven de turista, ja està mentalitzat, ja la paga, ja no reclama ni posa cap pero, i és molt important per les millores i per l'impost pel país, perquè això és una recaudació important que el govern pot ajudar per fer millores pels turistes. I els turistes, quan venen aquí i veuen coses que estan ben fetes, pues, també les desfruten i gaudeixen d'elles.
Hi ha ara un altre debat sobre la taula, que a mi personalment no em sembla malament, que és si aquesta taxa turística la té que pagar només qui pernocta al país, o si aquesta taxa turística l'hauria de pagar qualsevol turista que vingui a Andorra. És a dir, una persona que ve un dia, puja, anem a fer el supòsit d'aquí de Barcelona, puja a Andorra, fa les compres, passa el dia i torna a marxar, si aquest també
tindria de pagar
o no una taxa o el que sigui.
Bueno, seria al començament no li s'agradaria a la gent, eh?
És que quan ens toquen la butxaca, Denis,
quan toquen la butxaca és difícil, i la gent, aquests que venen només a passar el dia, no són els de més diners. Els que venen a l'hotel i això ja és un altre taranà. Jo crec que al principi, però, seria una manera de recaudar cèntims per fer millores. Però que sentis que se recaudeixen de tot això, que siguin per millores pel turisme també. Perquè si es gastem per coses que fem aquí o ajuts a qui volen, perquè aquí també s'ajuda molt a uns i a uns altres no rascant la butxaca tot el que poden. Perquè a mi me l'han rascat ben rascada, eh?
Jo podria compartir el fet de que no els agradarà, estic d'acord, però també al final, si anem a fer un anàlisi acurat del per què aquesta taxa, no? Una taxa en teoria és per, com diu el Denis, perquè aquests diners després es reverteixin amb allò que està tenint un ús. En tot cas, aquesta gent que puja al matí i marxa a la nit, encara fan més ús de la carretera,
l'estacionament,
de tot, que aquella persona que arriba, aparca el vehicle i s'està a l'hotel, no? Per tant, a mi no em semblaria com a concepte malament que es fes una taxa com a Suïssa. Al final tampoc estem inventant res. Suïssa,
mentre
a Suïssa et posen una vinyeta, pagues una taxa i a partir d'aquí circula i fes el que haguis de fer. Pues algo similar, més enllà dels números i dels imports i de tot plegat, però a mi el concepte no em sembla malament.
El que dius tu, Josep, va sortir en les taules de la participació ciutadana sobre la mobilitat, doncs una vinyeta, però clar, Suïssa, el que dius, té una infraestructura d'autopistes, és més gran. Clar, aquí nosaltres les carreteres que tenim sí que hi ha un desgast i un manteniment que és necessari. Que seria la manera de recaudar? Potser sí, o trobar una altra font per al turista també, d'aquest ingrés, per dir alguna cosa. Doncs mira, sobre qualsevol consum que es faci, doncs és un cèntim. Clar, un cèntim multiplicat per 9 milions de visitants, per poc que prenguis una Coca-Cola o qualsevol cosa, per no fer publicitat, doncs ja has recaudat 9 milions d'euros, per dir-ho així.
Bé, en tot cas, per mi, jo em quedo més amb l'altra figura, la de dir, tu com a visitant, al final estàs fent un ús de tota una infraestructura d'un país, la que sigui, les carreteres, tot en general, les voreres, la neteja, tot, doncs, per tant, que contribueixis com a concepte de tot això, no em sembla mala idea.
Bueno, un visitant que no li podem posar ni vinyeta ni demanar-li que es faci massa veure, 11 indicis de presència de l'ós a Andorra durant el 2023. O sigui, aquest ens ve a veure, passa per les muntanyes, sabem que va estar per aquí, però no
veiem
massa.
Ja ven sovint, eh?
Ja és molt sovint el que ve, sí.
Sí, ja coneix el terreny, eh? Ja baixava fins a Ordino, està a la vora, eh? Mm. I si és un sol, però diuen... com vinguin, que aquí la gent, això tampoc no és bo per Andorra, bueno, perquè jo... la gent agafarà por i no anarà tant a caminar a la muntanya. Cregueu, perquè jo anava molt, agafava el bus d'en de Escaldes fins a Ordino, més amunt, i baixava caminant. I aquí, quan era l'entrada de l'hivern, que se feia fosc aviat, ja no pujava. Dic, a veure si me surt ara a la vora del riu jo sol aquí caminant.
Està clar. Bé, jo en tot cas també hi ha un altre vessant, no? Que jo al final tinc el meu avi de pastor, i per tant tota aquesta part de que també penso que és important com a país que tenim avui en dia del bestiar a la muntanya,
ja.
Cada vegada es vol potenciar més, que estiguin I... les muntanyes netes, per tant que hi hagi ramats i tot plegat, i no estic inventant res tampoc, aquí a la Vall Fosca problemes tenen amb l'os i els ramats que hi han. Doncs bé, anem començant a pensar també com farem per preservar o ajudar o no sé aquests quatre pastors que queden, amb tot el que comporta, més enllà també d'aquesta part turística, com diu el Denis. Mm. Jo anar-me'n a Ordino, si sé que hi ha l'os, doncs potser me n'anirà a Rabassa.
Oh. També.
És que...
Anem a publicitat i tornem a trobar el Denis García Vella i el Josep Majoral amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
El 1969, l'home va trepitjar la Lluna. El 1989 va caure el mur de Berlín. El 1991 va néixer la World Wide Web. Hi ha fets que ho canvien tot. Ara, a Creant Crèdit Andorrà, llancem una nova app per oferir-te una banca més propera, més eficaç, més àgil, més còmoda, més actual. Nova app Creant. Una app que ho canvia tot.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Descobreix el nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions, com la banana a només 1 euro amb 29 al quilo, el llobarro a només 7 euros amb 99 al quilo i el vi reserva, denominació d'origen Valdepeñas Vinya Albali, per només 2 euros amb 49. I ara aprofita el 20% de descompte en moda i complements per nens i nadons. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent, obert tots els dies de 9 a 21.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Denis García Vella i el Josep Majoral. Bé, parlant de turista, una cosa que bona per el nostre turisme també, els vols a Palma de Mallorca en 3 mesos quasi 3.000 usuaris. Dius, caram, dius, tant gent d'Andorra que ha anat cap a les Illes, per dir-ho així, però potser també gent de les Illes que ha vingut cap aquí. O sigui, bueno, volen continuar l'experiència... un atractiu més, per dir-ho així?
Sí, jo sempre dic el mateix, sigui els vols, sigui en qualsevol cosa. Tot allò que sumi un, per mi és benvingut. Per tant, si això suma, i semblaria ser que suma, doncs endavant, anar doncs, a les Illes. Doncs fantàstic, si podem agafar l'avió aquí a la Seu, jo sóc el primer que no me n'aniré a Barcelona per anar-me'n a qualsevol altre lloc, no m'agrada massa la platja d'entrada, per tant, m'és igual les Illes com un altre lloc, no? Per tant, si agafo el cotxe, arribo a la Seu i amb mitja horeta, tres quarts, estic a Mallorca, doncs fantàstic, jo segurament seré el primer que agafaré aquest vol. Per tant, doncs, si no ens costa diners, tenim aquest servei i a més ens aporta visitants, doncs per mi és fantàstic.
Doncs sí, 2.594 exactament usuaris i una mitjana d'un 81%, la més alta, el mes de febrer d'utilització i un 70% de mitjana sobre aquests 3 mesos. Déu-n'hi-do, l'ocupació.
Això ha sigut que han vingut aquest mes, ha sigut que han vingut més de Mallorca cap a Andorra que d'Andorra cap a Mallorca. Això està molt bé i això és una bona publicitat i que el torni, que continuem perquè més gent viatjarà i més gent s'acostumarà a anar a viatges ràpid a la illa i que te'n vas uns dies de vacances i el preu no és car tampoc, viatjar en avió de la Seu fins a Mallorca i de Mallorca vindre aquí. Els mallorquins ja li fan descompte d'allà del govern de la illa, que les ajuden a pagar els bitllets d'avió, pues, molt bé.
Fantàstic.
Perquè jo tinc una cosina que viu a Mallorca i quan ve en avió a Barcelona o això, li surt molt, molt bé de preu.
I a més, com parlàvem de la padrina abans, la padrina tenia un pressupost d'uns 220.000 euros i quasi bé no li costava res perquè hi ha hagut justament aquesta amortització que s'ha fet, a més.
Bueno, ja és hora que faci una bona negociació amb la padrina.
Per mi això és important, és a dir, qui vulgui o pugui anar de vacances, doncs se les ha de pagar i, per tant, que govern hagi pogut tancar un acord que no costi diners a l'Estat i que pugui aportar gent aquí o allà, i que genere, al final també genere moviment econòmic, llocs de treball, transport de l'aeroport aquí, d'aquí a l'aeroport, doncs per mi és un bon servei, és una bona operativa i és un bon negoci per tots.
Tots hi guanyem, aquí. Parlant de govern, el govern ha decidit doncs endurir potser una miqueta les necessitats i les exigències a nivell del català, amb doncs, el nivell A1 obligatori per tots els permisos de treball quan la llei entri en vigor.
Bé, d'entrada, així ens amb fred, et podria dir que em sembla bé. És a dir, podria dir que em sembla bé. Al final, darrere tot això, hi ha també un tema de preservació de la llengua, de preservació de la cultura. Per tant, d'entrada, et podria dir que em sembla bé. Però anem a embolicar una mica la troca i anem a dir, un cop haguem signat un acord d'associació, la llengua catalana pot continuar sent o no una obligatorietat per venir a treballar al país? No parlem de la lliure circulació de persones dels membres de l'Estat d'Europa. Si això és així, no sé fins a quin punt podrem continuar mantenint, igual sí, ho desconec, però en tot cas sí que em sembla que estem posant barreres, fent trampes, diguem-ho així, abans de signar un acord amb un soci que el que vol és la lliure circulació.
Jo entenc el que dius, és cert que...
Bé, i tens tota la raó.
No, tens tota la raó, perquè, clar, diguem, el català és l'idioma oficial del país. S'entén que lliure circulació de persones la tens, però jo dono per entendre que si te'n vas a viure a Alemanya, per exemple, o te'n vas a viure a Lituània o a Polònia, bé, tindràs que saber l'idioma del país, si vols viure i treballar.
Que jo vulgui anar-hi i vulgui treballar i viure i tingui que aprendre l'idioma, és obvi. Però m'obliguen per poder-hi anar que jo parli l'alemany? Si m'obliguen ja no és lliure circulació. És parla l'alemany, si no, no pots venir. És diferent. Ho veig diferent.
Sí, tu vols dir potser per les residències passives, per
no,
exemple.
No, fins i tot no? Per un treballador. És a dir, tu vols venir a treballar a Andorra, abans de treballar has de parlar el català. Doncs ja no hi ha lliure circulació. Ja m'estàs posant una primera barrera. Per tant, hi ha moltes lleis i que estem fent avui que tinc una sensació de dir abans no signem, posem-hi la barrera, perquè després ja estarà. Passem amb d'altres sectors, professions liberals, i jo soc professor liberal, eh? Doncs el Col·legi d'Advocats, si no tens no sé quin màster o quin curs de dret andorrà, no pots venir a treballar al país. Això tampoc és lliure circulació de serveis, perquè si al final tu vols venir a Andorra lliurement, quan arribes aquí et diuen, no, tu tens aquests estudis? No. Ah, doncs aquí no entres. Doncs bé, en tot cas, tinc una sensació que estem, per una banda, intentant d'entrar en un acord d'associació i, per altra banda, posant barreres perquè nosaltres volem entrar però no volem que vinguin. És una mica com anem a fer trampejar el soci abans de signar.
Entenc. Tu com ho veus, això, Denis?
No, jo veig que una mica també això de que s'ha de respectar l'idioma del país és molt important. Perquè no se respecta gaire, eh? Perquè a tot arreu pots parlar en castellà, te parla en castellà i te l'escolta, i francès no tant, però... I portuguès, te parlen també molt portuguès i t'has d'entendre i tot això. Jo crec que això, de que s'aplica també una mica de llei, jo estic d'acord. El que l'associació aquesta no sabem el que ens aportarà, i això que l'hem de mirar, i l'estan enfocant molt, molt, molt i molt de pressa. Això veig que, que els que estan manant ara al moment aquest tenen molta pressa per... convèncer-nos per votar que sí, que sí, que sí. I jo també em penso de que això no l'hem de mirar. Aquí n'hi ha algun interès important que està dins del país i li interessa molt que entrem i a lo millor no és tan interessant com el POS. Això el dic clarament, que ara hi ha que molta gent. Jo crec que tothom s'ha de mirar els pros i els contres que nos trobarem. I això serà molt important.
Bé, jo aquí estic amb el Denis, eh? És a dir, jo a data d'avui, si avui em fessin anar a votar, no sabria què votar. Sí, sí, no. O si no. Jo personalment. I com a grup polític...
Amb un polític, eh?
I com a grup polític va més enllà. Hem estat a la taula del famós pacte d'estat per l'acord d'associació. Però tot i així, no tinc clar avui que m'aporte i que perdo. Està clar que en una negociació sempre guanyes alguna cosa, però també perds alguna
cosa. Aquí se pot perdre molt, eh?
Bé, en tot cas, no sóc capaç avui de fer un dafo. Guanyo això i perdo això. I a partir d'aquí puc valorar. I escoltes discursos d'uns. Tot és positiu, no hi ha res de negatiu. Vaig anar a la presentació dels estudis d'impacte que va encomanar Andorra Endavant. Allà hi ha més negatiu que positiu. Pues d'entrada, a mi el que em genera tot això és desconfiança, perquè ni tot és blanc ni tot és negre, hem d'estar amb un gris, no sé si més fosc o més clar, però ningú te l'explica clarament, aquest gris. I això és el que a mi personalment, ja sé el que em podeu contestar, pues posa-t'hi, agafes els dossiers, te'ls mires, te'ls estudies, te'ls fas analitzar fins que tinguis el teu famós gris. Però penso que és obligació dels mandataris d'explicar-ho a la ciutadania i que puguin elegir amb coneixement de causa. I avui no estem aquí.
Sí, no. Fer-ho en plan balança romana, posem-ho tot d'un cantó i l'altre i de quin cantó...
I que segurament, a lo millor un cop posat a la balança, per mi és positiu, perquè puc estar amb el sector de les professions liberals, per dir alguna cosa, i dir a tu, pues, a lo millor és negatiu, pues, perquè estàs en un altre sector. Però en tot cas hem de ser coneixedors a títol ja personal o a nivell d'estat, de què pesa més, si el plus o el contra.
Doncs tenim encara camí per recórrer d'aquí aquest referèndum i per a llegir, doncs, tu ens ho vas comentar a l'antiga tertúlia, de les 64 pàgines del resum i el que vindrà després d'informació per a aquest acord d'associació. Senyors, això ha passat molt ràpid avui, eh? Vosaltres dos.
Entretingut.
Pensava que parlaríem de futbol amb el Denis.
Però no, parlem de futbol. El Barça...
Millor no, el Barça, no?
Bueno, el Barça no té diners. Pobre Barça, ja prou fa el que pot sense això. Diners, eh?
Bueno.
Fer una reforma com estan fent, la millora del camp, fent quasi ben el camp nou i tot això sense diners, demanant prèstamos d'aquí i d'allà...
Així és com el Congrés de Sant Julià, s'ha de ser inventiu.
Exacte. Josep Majoral, gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres un cop més.
Denis Garcevella, merci per la teva presència.
Gràcies per l'invitació i espero que la gent que ens ha escoltat quede contenta.
Segur que sí. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.